Dos minuts i mig per arribar a 11:15 del matí. Permeteu-me que comenci aquest espai del tema del dia del Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa, fent un record a un moment de quan estudiava periodisme. Recordo una conversa de bar en què un company es queixava del poc espai que tenia el mitjà de comunicació on feia pràctiques per publicar les notícies que havia de desenvolupar. Deia, no hi ha espai per a res, i realment tot plegat al final suposa que no tots els temes que apareixen a diaris, ràdios, televisió tinguin el mateix tracte preferent. Alguns d'ells queden més amagats, amb menys cobertura, o simplement no queden enlloc, no se'n fa cobertura. I des de fa 4 anys, Media.cat, l'Observatori de Crític dels Mitjans, iniciativa del grup Bernils, prepara un anuari en què destaquen 15 notícies que no van tenir cobertura informativa o en van tenir poca i es desenvolupen en forma de reportatge. Cada any des d'aquesta casa ens agrada també fer-ne ressò d'aquest anuari. Per això tenim en comunicació un dels coordinadors del projecte, membre del grup Bernils, Sergi Picasso. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns un any més aquí al Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa.
Molt bé, gràcies a vosaltres, perquè a més sou el mitjà de comunicació que més suport ens ha donat durant aquests últims 3 anys, o sigui que...
Creiem que s'ho val, realment, és un tema que si algú no coneix aquest anuari de Media.cat, vaja, s'hauria d'apuntar a l'agenda perquè realment val la pena. De primera, Sergi, per què silencien notícies? Comencem pel principi de tot.
Mira, nosaltres diem que a Catalunya no podem dir que existeixi la censura. La censura com l'enteníem abans, en els temps de la dictadura, no? Ara que justament aquests dies s'han estat parlant de l'entrada de les tropes de Franco a Barcelona, doncs això no creiem que existeixi. Però hi ha tota una sèrie de mecanismes, a vegades a base d'implícits, de coses que no es diuen però que tothom ha d'entendre, que un periodista no es pot saltar. Per exemple, se silencien temes perquè el propietari del mitjà de comunicació X no li interessa que surtin. Al final els mitjans de comunicació, sobretot els privats, tenen uns interessos que responen a l'empresari o al propietari que té el control econòmic del mitjà. A vegades perquè toquen o afecten interessos dels anunciants. Tothom sap que els mitjans de comunicació viuen en un gran percentatge de la publicitat, sobretot de les grans marques o de les grans empreses multinacionals, bancs i botigues o centres comercials, no? Després, perquè tens por de tocar interessos del poder en general. Perquè quan un poderós fa una notícia negativa sobre ell, ell pot, des de posar-te un plet judicial, amenaçar-te físicament a vegades, o trucar als teus caps del diari o del mitjà de comunicació i amenaçar demanant doncs, la teva possibilitat de continuar en el mitjà de comunicació. Però a vegades són coses molt més tontes, entre cometes, però que acostumen a passar moltes més vegades, com són que no hi ha espai, que no hi ha temps, que no hi ha recursos, que no hi ha diners per enviar aquesta persona a aquest lloc, o que no ens aturem a pensar les coses dues vegades, que no reflexionem sobre allò que estem explicant, i allò provoca que algunes temàtiques o algunes qüestions acabin sent no silenciades, però sí oblidades per part dels grans mitjans de comunicació.
Parlaves d'aquesta relació amb la publicitat que tenen els mitjans de comunicació. Clar, el problema que trobem molt sovint és que sí que és cert que hi ha mitjans privats, la majoria que tenen certs anunciants que poden determinar com es fa tot plegat, però és que hi ha anunciants que són molt potents i que estan a tots els mitjans de comunicació. Se m'acudeixen un parell de casos, tampoc ara els comentarem aquí, però vaja, sí que és cert que potser hi ha notícies respecte a aquests anunciants que no se'n fa ressò enlloc. Llavors, com arriba aquesta informació als mitjans i com finalment es destria? I també, finalment, si vosaltres sou capaços de recollir això i publicar-ho sense por.
Nosaltres podem publicar-ho, i alguns mitjans de comunicació també s'hi atreveixen, malgrat les dificultats, publicar notícies negatives sobre empreses que posin milions d'euros en anuncis en els mitjans de comunicació, bàsicament perquè, nosaltres no tenim publicitat, per tant, diguem-ne, no hi ha cap risc de que ens la treguin perquè ja no la tenim, i dos, perquè hem aconseguit finançar el projecte a través del lector. una relació molt directa entre el periodista o el grup de periodistes que fem aquest projecte i el lector, o en el vostre cas seríem l'oient, no? Quan el lector és suficientment fort, que tens una comunitat de lectors o de receptors suficientment fort, pots aturar les pressions governamentals, empresarials o dels anunciants, perquè ha generat una altra font d'ingressos molt més forta i a més molt més sana, molt més democràtica, com és dependre que cada mitjà de comunicació depengui de la seva comunitat de lectors, d'oients o de telespectadors, no? que sigui una ràdio, una tele o un diari. Això és la clau per trencar els murs de l'autocensura. Si tu aconsegueixes això en el teu mitjà de comunicació, som més forts. És una cosa que a vegades la ciutadania no té tan clar que això pugui ser així, perquè no ens hem adonat de la importància per la democràcia, pel sistema polític, per la democràcia en un poble o en una ciutat com Sant Cugat, de l'existència d'un mitjà de comunicació que expliqui tot allò que passa sense interessos i sense censura. Perquè allò enforteix la societat democràtica, sigui quina sigui, sigui a una ciutat com Sant Cugat, o sigui a Catalunya, o sigui a l'estat espanyol, no? Per això això és la clau. Exacte. La participació dels lectors.
Això és importantíssim. De fet, es diu sovint que la professió i els mitjans de comunicació estan en crisi, igual que molts altres actors. Però, tot i així, segueixen perdonant iniciatives com aquesta, com aquest anuari de silenci. Per tant, el periodisme, almenys tal com el coneixem, Sergi, creus que té data de caducitat?
Clar, jo no sóc guru de res i tinc molta por d'aquesta gent que posa... dates de caducitat a les coses sense saber-ne, no? Perquè ningú sap, no? Sí que veiem alguns elements que sí que podem comentar. Primer, jo penso que el millor periodisme que es fa actualment no el fem en aquests petits mitjans de comunicació sorgits a internet o en aquests projectes com l'anuari Mediacat, que total és un cop l'any que nosaltres podem fer alguna cosa. Són projectes molt modestos. Per mi, el millor periodisme segueix fent-se als grans mitjans de comunicació. Per què? Perquè tenen les possibilitats, tenen la capacitat intel·lectual, tenen els periodistes, tenen els recursos econòmics i poden arribar a la gent amb molta més facilitat. És a dir, per mi, potser els millors reportatges es fan als diaris de tota la vida. Clar. El millor documental segurament el fan a TV3, no? A la televisió catalana. No, la millor informació local segurament la fan els mitjans de comunicació, que desconec el cas de Sant Cugat, però segurament els mitjans de comunicació de sempre de Sant Cugat, no? Això jo no crec que canvi d'un cop per l'altre, però sí que pot ser que canviaran els formats. Per exemple, en el cas més clar és el de la premsa, no? Que cada vegada doncs la premsa paper tindrà un paper menys important del que havia tingut en el passat. No vol dir que no vol dir que hagi de desaparèixer, que alguna gent deia desapareixerà el paper.
Clar.
Bueno, això potser passarà, no, però no sabem quan.
Però en tot cas,
no serà demà ni demà passat. Clar. El paper continuarà mentre hi hagi un lector que vulgui comprar en paper, però no passarà res. Si un dia desapareix el paper, es farà a internet, es farà en digital. I continuarà fent el mateix periodisme i el continuaran fent les mateixes persones. O sigui, que en el fons no cal ser tan apocalíptics com alguns.
De fet, el mitjà digital és potser una de les grans incògnites que tenim, i és que realment per aconseguir informació via internet, via online, ho podem aconseguir gratis de forma bastant fàcil. Llavors, el que sí que ens preguntem molt sovint els periodismes és, ostres, la gent estarà disposada en un futur a pagar per la informació, per la feina que fan els periodistes, encara que ho puguin trobar via internet? La gent trencarà aquesta cultura de que internet tot és gratis?
Mira, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ens costarà, però jo crec que sí. El que la gent vol pagar és per bon periodisme. Per periodisme d'investigació, periodisme en profunditat, periodisme ben fet, periodisme rigorós sempre i equilibrat. el que no vol pagar és per mal periodisme o per pels titulars de la informació ràpida del dia, per l'últim tuit actualitzat. Llavors aquesta és la diferència entre el fast food i un bon dinar. Si tu al final li preguntes a la gent: home, tu vols pagar per una hamburguesa de mal feta que te la regalen en una tradicional cadena no, d'hamburgueseries i tal, coneguda per tothom, i vols pagar 10 euros per l'hamburguesa aquesta? Ja, home, no. Jo no pago, pago un euro per aquella hamburguesa, però no 10 euros. Però en canvi, si li dius: escolta, per un bon dinar al millor restaurant de Sant Cugat, no, que facin la cuina lenta, que hagin comprat els productes al mercat o al pagès directament i tal, vols pagar 10, 15, 20 euros? I la gent diu: home, per un bon dinar sí, per un bon dinar sí que pagaré els 20 euros. Doncs jo crec que això, podem fer aquesta analogia una mica tonta, però que ens pot servir per la qüestió del futur del periodisme i el pagament. Jo crec que la gent estarà disposada a pagar si el que li oferim és de molta qualitat. Si l'oferim fast food informatiu, doncs dirà: no m'interessa, perquè ja ho puc aconseguir gratuïtament a través d'un altre espai. Però si no, jo crec que sigui en base a pagar directament o sigui en base a pagar a través d'una subscripció o de ser soci d'una comunitat al voltant d'un mitjà de comunicació corresponent, doncs jo crec que sí, que estarà disposada a pagar. I el fenomen de l'anuari MediaCat és molt demolidor en aquest aspecte, perquè nosaltres oferim l'anuari, i ho sap tothom, oferim l'anuari MediaCat un cop s'ha publicat gratuïtament a la xarxa. Tot i això, tot i que l'oferim gratuïtament a la xarxa, que tu t'ho pots descarregar en un PDF o pots mirar-ho a través de la pàgina web, nosaltres li diem a la gent: escolta, però si vols pagar per ajudar-nos a fer-ho, perquè això costa diners, doncs t'ho agrairem. I la gent va i paga, que és sorprenent, però la gent va i paga. El primer any a Verkami nosaltres vam demanar 3.000 euros i ens van pagar 6.000 i pico, 200 persones. El segon any que vam fer el micromecenatge a Verkami vam demanar 7.000, crec recordar, i ens van acabar pagant 9.800 euros, carai, no? Pràcticament 10.000 euros i eren 430 persones, no? Aquest any, crec que aquest matí hem demanat 8.000 euros, i aquest matí, que és el cinquè, sisè dia de Verkami, ja tenim 5.600 euros.
Exacte. I queda més d'un mes per aconseguir-ho,
sí,
encara.
Sí, queda temps. En principi, confiem que amb l'ajuda també de Cugat.cat i dels oients de la ràdio puguem aconseguir arribar a aquests 8.000 euros quan abans millor. Però no ho volia dir per presumir, sinó que ho volia dir com per explicar que en casos potser excepcionals, però que cada vegada han de ser més excepcionals, la gent està disposada a pagar pel bon periodisme.
Home, jo presumiria, però per l'altra banda, per part dels lectors i dels usuaris d'aquest document. En tot cas, escolta, de cara a aquest anuari que es presentarà quan s'arribi, quan s'assoleix aquest objectiu, entenc que es presentarà cap a la primavera, com és habitual.
Sí, principis d'aquest any, ho avancem una miqueta, serà principis mitjans d'abril.
Fantàstic. Tenim ja algunes d'aquestes notícies que es van silenciar als mitjans l'any 2013, sabent quins temes són els que es podrem llegir, podrem tractar en profunditat en aquest anuari de 2013?
Com sempre, hi haurà 15 temes sobre... 15 reportatges sobre 15 temes silenciats o maltractats o menyspreats per els grans mitjans de comunicació. Se sabran a principis d'abril, per tant no et puc avançar res. Els periodistes, els 15 periodistes estan treballant-hi en aquests moments, investigant, buscant dades, mirant el document oficial de la Generalitat, el BOE, mirant els registres d'empreses, estan fent la seva feina i tindrem els resultats d'aquí un parell de mesos. Sí que et puc dir que, bueno, majoritàriament tornen a ser temes molt relacionats amb l'empresa, amb grans empreses, sobretot perquè ja per buscar, pues, comencem a buscar aquestes empreses que són grans anunciants de mitjans de comunicació i anem a buscar algun tema relacionat amb elles, que els altres mitjans de comunicació no s'hagin atrevit o no hagin trobat o no hagin pogut explicar, i molts són centrats en això. També àmbit geogràfic és el dels Països Catalans, per tant, hi ha temes des de la Catalunya Nord fins al País Valencià, evidentment la majoria també molt centrats en Catalunya, però també les Illes Balears, i en definitiva temes que jo crec que seran un altre cop molt interessants per descobrir, temes que han sigut poc tractats durant aquest 2013 i que sorprenen, perquè no són temes impossibles de fer, d'investigació, no són cap Watergate, no? Cap persona s'ha d'imaginar que nosaltres descobrirem amb els nostres petits mitjans ni els papers de Bárcenas ni cap gran cas de corrupció. Són temes més o menys fàcils de fer, però que, bueno, per falta de temps o per falta del que sigui, els mitjans no van voler fer.
Enguany, a més, en aquest anuari, com a novetat, podríem destacar que, tot i que ja s'havia fet en alguna ocasió, en algun reportatge anterior, tots inclouran infografies, que per fer una miqueta més il·lustrat tot plegat, suposo.
Sí, cada reportatge, i perquè a vegades no només de lletra viu l'home, no? Els textos a vegades poden ser una mica farragosos, no? de llegir, i llavors inclourem infografies ben fetes, ben dissenyades, per explicar cada tema, no? A vegades les imatges expliquen millor fenòmens complexos que un text de 10.000 o 12.000 caràcters.
Deies abans, Sergi, al principi d'aquesta conversa, que molt sovint els periodistes que treballeu en mitjans de comunicació grans, potents, us trobeu amb aquestes pressions que a vegades us poden comportar dilemes de dir, si publico aquesta notícia em podria quedar sense feina. De tota manera, a l'hora de publicar en aquest anuari, l'anuari de media.cat, doneu els vostres noms com a periodistes. Això no us pot condicionar també una mica si algun dels anunciants, algun d'aquests grups que fan pressió ho veu, no es podria perjudicar d'alguna manera?
En les nostres feines habituals?
Sí, exacte.
En principi no, i la veritat és que al moment no ha passat. I no crec que passi, perquè sí que s'ha de diferenciar molt del que és la nostra feina habitual en un mitjà de comunicació, que és la que és, i després la nostra feina com a periodistes de l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics. Jo sempre intento diferenciar molt, no? Una cosa és la meva feina habitual, on m'hi esforço cada dia per treure temes al màxim, intentar que cap pressió m'afecti, i la veritat és que temes de política, normalment, que són els temes que jo tracto, els publico al meu mitjà d'una manera bastant, bastant fàcil i sense tampoc cap gran pressió i tal, però diferenciar-ho molt de la feina que jo faig més com a militant del periodisme d'investigació i tal, i contra els silencis, que dedico el temps extra amb l'anuari Mediacat.
Sergi,
jo crec que no, però al més els periodistes hem de ser valents. Al final el Noam Chomsky, en l'anuari de l'any passat, en una entrevista que li vam aconseguir fer, em deia que els bons periodistes havien de ser honestos, íntegres, tenir els ulls ben oberts i optar per la desobediència, és a dir, optar per la valentia quan tinguin un dilema. Per tant, hem de ser més valents i esperar i que no ens passi res.
Em sorprenia bastant, de fet, llegia una entrada teva al web de Verkami, en l'espai de micromecenatge que teniu,
sí,
en què explicaves com anava el projecte, la tasca que esteu fent, els periodistes que esteu implicats, com de bé va aquesta recaptació, i d'aquest text em sorprèn un comentari que fas en què dius que hi ha companys de professió que critiquen la feina que feu. Però amb quins arguments ho fan?
Bueno, quan nosaltres intentem fer pedagogia, sempre, des del primer anuari, i sempre hem dit que el millor periodisme el fan els mitjans de comunicació, que les pressions existeixen però que es poden superar, que a vegades el primer problema no és tant la censura com l'autocensura. no és un atac contra els periodistes, sinó que és un instrument, aquest anuari ha de ser un instrument perquè molts periodistes portin el seu cap de secció o el seu director del seu mitjà i diguin, mira, aquests han fet això, podríem fer-ho també, no? I no els hi ha passat res, i no ens passarà res a nosaltres, no? Llavors nosaltres volem ser una eina. I és veritat que alguns companys et trobes amb comentaris, potser a vegades no tenen mala intenció, però que són comentaris crítics, perquè aquest anuari és crític amb la professió. I aleshores això genera una mica d'anticossos, i al principi la professió periodística ha sigut una professió poc donada a l'autocrítica, no històricament, sempre també per autodefensa, no?, davant d'una situació política, econòmica, d'atac als periodistes que sortien d'una dictadura i que en primers anys de la democràcia eren una professió atacada i vilipendiada, van generar una xarxa d'autodefensa molt forta. Nosaltres creiem que ja ha passat un temps com per dir, vale, el periodisme és un pilar bàsic de la democràcia i tal, tal, i s'ha de respectar sempre i no se l'ha de criticar per part dels polítics o dels empresaris per mantenir la seva independència, però nosaltres, que som periodistes també, podem fer una crítica des de dins a mancances i a elements, a buits que ens falten per omplir, i això a vegades no és del tot comprès, però jo crec que cada vegada més, i fins i tot és una anàlisi majoritàriament compartit.
Sergi, bueno, ja per anar acabant, ens posem deures de cara a aquest 2014, els periodistes, hem de tenir alguna cosa pendent per fer o seguim amb la mateixa tònica?
Jo diria simple i no, concretament que siguem valents i ja està, i seguim igual però amb més valentia.
Amb això ens quedarem. Ja ho sabeu, l'anuari de silencis mediàtics de media.cat el podreu recuperar, com deia el Sergi, a la primavera, una miqueta abans que de costum en tornarem a parlar aquí al 104 Fons Matins en Xarxa per saber exactament quins són aquests 15 silencis mediàtics que ens acosten, i sabeu també que podeu finançar aquest projecte a través de la plataforma Verkami, només a l'altre lloc de media.cat. Allà podeu trobar tota la informació per saber com ho podeu fer per posar el vostre granet de sorra en aquesta iniciativa. Sergi Picasso és un dels coordinadors del projecte, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres avui i fins la propera.
Gràcies i fins la propera. Vagi bé.